Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Salutacions, molt bon dia i benvinguts al Paraules de Vida. Avui us volem presentar el testimoni d'en Jordi Tres. Ell és un jove que recentment ha estat ordenat capellà, prevere. Concretament va ser el 26 d'octubre a la catedral de Sant Llorenç, a Sant Feliu. Ell ens explicarà tot el seu procés vocacional fins a la seva ordenació. I com sempre tancarem el Paraules amb el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem. Jordi, què tal? Molt bon dia i benvingut a Catalunya Ràdio.
Bon dia, Emili.
Parlem d'aquest procés vocacional. Ets capellà, ets prevere, va ser ordenat el 26, com hem dit fa uns moments, el 26 d'octubre. Primer de tot, parlem d'aquest acte, de l'ordenació. Després ja parlarem de com s'origina la teva vocació, el teu procés vocacional. Com vas viure aquell moment? Com ho recordes?
Mira, saps els bancs que posa recent pintat? Que si t'hi sentes et quedes de colors. Doncs jo ara estic una miqueta així, que és doncs, la quantitat d'impressions afectives de la celebració, encara no les he processat mentalment, però el que sí que tinc és un record extraordinari de la celebració. La celebració i l'ordenació d'un capellà és com una missa normal, però afegint-hi el moment aquest del ritu de l'ordenació. Hi ha dos moments impressionants, que és quan el senyor bisbe et posa les mans al cap, tal com feia Jesús quan triava un nou deixeble, i com s'ha anat passant en cadena de generació en generació. Aquest moment és impressionant. I després d'ell, tots els capellans que hi havia allà, potser eren 70 o 80 capellans que hi havia, van passant un amb un i també fan aquest gest de la imposició de mans. Simple, eh? Per les coses grans de la vida s'expressen de la manera més simple, eh? Com el sí d'una boda, la imposició de mans a l'ordenació, o el sí d'una professió religiosa, oi? Doncs aquest moment va ser impressionant. Jo estava... La veritat és que no puc descriure molt, eh? Però estic encara mig embriagat d'aquell dia.
Molta emoció, content. No?
Sí, molt.
Doncs parlem de com s'origina el teu procés vocacional. En quin moment sents la crida?
Teòricament, des de sempre, oi? Es fa explícita, però, als 14, 15 anys... Jo estava molt admirat de la vida que portava el rector de la parròquia, mossèn Mateu, afegir que un capellà ancià, Sant Vicenç dels Horts, i, ostres, jo... El testimoni que rebia d'ell era fabulós, n'estava la mar de content. Era una vida que m'impressionava, oi? Quan ets petit, allò que vols ser veterinari, vols ser bombero... Jo volia ser, de tant en tant, depèn del dia, volia ser capellà, oi? I llavors, quan arriba el moment aquest de l'adolescència, que és el moment en què realment et fas persona, ni que tothom se te n'enrigui de que... perquè què ha de dir aquest jovenet? És el moment en què comences a pensar i a veure què vols fer amb la teva vida. I és un moment que, bonic... De molta revolució, però que et marca molt. I jo en aquell moment em plantejo, escolta'm, això de ser capellà val la pena. Ara, clar, jo veia el que anava fent, el que anava vivint, i ho deixava plaçat. Intentava fer callar això dins meu. Va arribar un moment, als 16, 17 anys, que vaig fer el cop de cap de dir, vinga, entro al seminari. I, ostres, vaig descobrir una comunitat educativa extraordinària, on m'he sentit superacompanyat els 12 anys que he estat al seminari. Vull dir, molt bé, tant a nivell humà com espiritual, com acadèmic, vull dir, una comunitat educativa realment excepcional, eh? I bé, tinc molt grans amics, vull dir, m'ha ajudat molt. Dins del context aquest del seminari, que potser és una mica com una bombolla, no?, un temps de preparació, dins del temps aquest de seminari, doncs, és quan pots anar a madurar la teva vocació, pensant, escolta, això de ser capellà, molt bonic... quan tenia 16 anys, però vas creixent. Ho segueixes veient això clar?
Clar, que potser en algun moment inicial ho tens com més idealitzat, no? I després, quan arriba el moment, potser ja canvia o no. En el teu cas, no ha canviat. No?
Sí. Sí, a veure, jo crec que si distingeixes entre l'ideal i la realitat, i jo continuo amb un ideal perfecte i fabulós i ara el camí en mirall, oi? La realitat... Som humans, però és que això forma part de l'ideal, no? Potser la gràcia de... No del capellà, d'un pare, una mare de família, d'un religiós, potser la gràcia és això, no? De dir, De dir, és que dintre l'ideal s'inclou la humanitat i lo miserable.
Hi ha de tot.
Sí, Jesús era veritablement home i veritablement Déu. Però
I,
era...
I suposo que també vas tenir en tot el procés moments de, potser de crisi o de replantejar-te o de dir, és aquest el camí que vull, és aquest el camí que haig de seguir, el que em dicta el, doncs això, no? El meu cor, la, el meu sí. pensament.
Sí, sí, hi ha moments de tot. I suposo que van venint al llarg de tota la vida. Però potser aquests moments, el context acostuma a ser quan et veus més, quan et veus com més sol, no? Estàs en la teva pregària, no trobes consol, no et diu res, no pots passar mesos o setmanes o a vegades temps molt llarg que l'oració no et diu res, estàs fent una estona de silenci, de pregària a l'església o llegint els salms, fent la litúrgia a les hores o a l'eucaristia, i a vegades passes temps que no et diu res i que et sents buit, i això, i al moment aquest que et trobes sol et quedes... Clar, jo ara parlo amb matrimonis que passen també, perquè també es passa moments de tot, i coincideix molt, eh?
La relació, les sensacions.
La relació amb Jesús també té moments així, que veus, no, si tu m'has dit que estàs al meu costat, però jo no et trobo, no sento el teu consol. I a vegades també, amb això, amb altres vocacions, que et comparteixen doncs, situacions a vegades complicades en alguns moments també de la vida matrimonial, per exemple, trobar això de dir, estic al costat de la meva parella i com si no hi fos, perquè la sento estranya. No? Potser amb els mossens també ens passa això, no? Hi ha moments així, però en aquests moments és quan, curiosament, quan realment et fas fort. No? Uh-huh.
Són els moments de debilitat que després sí. Es converteixen
quan
en...
Quan ets feble és quan, uh-huh. és quan realment et fas fort, no? Uh-huh. I, bueno, i sobretot molt feliç, clar. Si no estigués content...
Això trascua, aquesta felicitat. Avui la transmet, aquesta, la transmets, aquesta felicitat. Parlem també de la reacció que hi ha en el teu entorn, ja sigui més immediat el familiar o el dels amics, quan tu decideixes o quan expliques que aquest és el teu camí, el de ser cap allà.
Clar, a veure, els que ens esteu escoltant ara... aquesta resposta puc respondre el que vulgui. Però, clar, la gràcia és que... la gent que realment va valorar la meva opció en aquell moment no em sentien per la ràdio un diumenge al matí, sinó que em coneixien i ho coneixien
tot. A les primeres
tot.
Hores d'aquest sí. diumenge.
Sí, sí. Doncs, clar, em coneixien tot i, ostres, també fas moltes trastades, jo, bueno, com tothom, i potser una mica més i tot, oi? Doncs, clar, llavors, quan dius que entres al seminari, quan dius que tens ganes de ser capellà, bé... una mica, com dir, bueno, no, si és el que tu vols, endavant, però sí que un punt d'escepticisme sí que hi era. A casa, que m'estimen molt i estan molt contents de l'ordenació i de la meva opció de vida i m'han recolzat molt i tot, els primers dies, això és confessió posterior, no? Patien una mica perquè deien, ai, que aquest estarà una setmana allà i dirà que vol tornar a casa, i estaven ja com intentant mentalitzar-me i sobretot mentalitzar-se ells per acollir el fill quan tornés a casa dient, oh, no puc més allà, no? I, però molt contents, però sí que hi havia el punt aquest de dir, vols dir que saps el que estàs fent? I realment el que més il·lusió em fa és això, no? El saber que no sóc ni molt menys el més capaç dels de la meva generació i la meva colla, no sóc ni el més intel·ligent ni el més... Això és el que més il·lusió em fa, no? I el Senyor m'ha triat a mi perquè li ha donat la gana, perquè ha volgut, no? I això també dona molt de consol, no? De saber, no, si no, cap medalla, cap premi ni res, és una cosa que t'ha vingut regalada per Déu i endavant, no?
Uh-huh. Suposo que exemples com el teu és el que potser constata que quan es parla que hi ha crisi vocacional, potser no hi ha tanta crisi vocacional, no? O potser és una etiqueta que ja s'ha col·locat en aquesta societat, no? De dir, potser sí que han disminuït, no? El nombre de, suposo, d'estudiants, de persones que ingressen al seminari, però potser doncs perquè la societat tendeix cap a una situació, o estem vivint aquest moment actual que és així, no? Que està marcat per aquesta situació. Tu què en penses?
Mira, vocació vol dir crida, vol dir cridar. Déu et crida a quelcom, no? O sigui, tens a la teva vida una missió. Doncs, clar, el que jo diria és que no hi ha crisi de vocacions, hi ha crisi d'orelles. El que sí que és veritat és que vivim en un context tan immediat i tan a lo material, a lo pragmàtic, a lo útil, que parar-te per escoltar els altres és complicadíssim. Però aturar-te en la teva vida, passar de tot per un moment i escoltar què en diu Déu, encara és més difícil. Perquè, clar, si
no tenir vida interior.
si no estimo els altres que veig, com estimaré a Déu que no veig? Encara és més difícil, no? I anem tan ràpid, tan accelerats, que costa, no? Llavors, dir, per el mínim cultivar-se per dins, al mínim treballar-te una mica al teu interior, es van despertant i van sortint moltes coses que en el dia a dia, en el trajit del dia a dia, en el context d'estrès en el que vivim, i escolta, i els capellans els primers, perquè també anem molt atabalats, oi? Però si no es troben aquests moments de parada i no es troba un moment per cuidar l'interioritat, evidentment que no hi ha vocació, és normal. No hi ha crida si no hi ha ningú que escolti. Jo diria això, el problema no és que no hi hagi capellans, sinó que falta gent que obri les orelles i el cor i escolti.
Suposo que també potser vivim en aquesta societat en la que hi ha molta por al compromís, no? Por a diguéssim això, no? A tenir un compromís que sigui més permanent, no? Com tu comentaves ara, és tot més immediat i potser tot amb data de caducitat, no?
Sí, però jo diria que això és una cosa com molt a la superfície, molt a la pell, perquè tots sabem que el que t'omple la vida i el que et fa realment feliç és en el que t'entregues totalment, no només a mitges, no? I llavors, clar, i aparentment, sí que, jo ho he dit, no puc negar el que he dit fa un minut i mig, però sí que és tot molt immediat i molt pragmàtic, però potser més a flor de pell, oi? Perquè per dins tots sabem que el que realment t'omple és anar a fons i prendre un compromís seriós amb tu mateix, amb la vida, amb els que et volten, amb el que sigui. No vol dir que si no et fas capellà no ets seri amb la teva vida. Això no ho he dit pas, vull dir que quedi clar. En l'opció de vida que sigui, en la crida que Déu tingui per tu, entregar-te generosament i a totes, sense reserves. És com el que diu una relació de parella, que és una relació de parella i dir, estic amb tu, però ja veurem quant temps aguanto. No durarà res, això. En canvi,
clar,
el que
ja
diu,
estàs predisposant, no?
Sí, en canvi el que diu, estic amb tu a totes. Potser no dura res, però d'entrada sona bé.
A totes.
Dius, estic a totes amb tu, no? I llavors, això sí, fa por, però jo crec que en el fons això tothom ho té claríssim. Ni que en general passem bastant d'anar a fons, jo crec que tothom té clar que per ser feliç s'ha d'anar a fons. I bueno, i el que potser en l'edat jove no saps, t'ho van ensenyant als anys o...
Sí. I actualment, quina és la feina que estàs fent? A quina parròquia estàs, Jordi?
Actualment estic a la parròquia de Sant Feliu de Llobregat i col·laboro com a vicari, i llavors, doncs, dins les tasques ordinàries de la parròquia, doncs, anem fent de celebrar l'Eucaristia, acompanyar els diferents nivells de catequesis, els grups de joves, amb l'esplai, anem traient el nas per on es pot. I també, aquest curs estic donant classes de religió en una escola de la ciutat, i llavors, doncs, mira, es toques una miqueta moltes tecles, però sobretot això, no?, el servei de la gent i que et puguin trobar i estar, doncs, present en la vida de la parròquia, acompanyant, pregant.
Doncs avui al Paraules de Vida hem volgut conèixer aquest testimoni, el testimoni d'en Jordi Tres, un jove capellà. Ell va ser ordenat prevere capellà el passat 26 d'octubre. Encara no fa un mes, oi, Jordi, que ets capellà?
Sí, capellà, recent pintat.
Recent pintat, com deia a l'inici d'aquesta conversa. Jordi, gràcies, i és un plaer que hagis estat aquí amb nosaltres avui.
Doncs també per mi, i bon dia a tots els que ens escolteu.
Paraules de Vida, un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
I ara és el moment de saludar el capellà i periodista Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Ahir, dissabte 15, es va celebrar a Washington, convocada pel president dels Estats Units, George Bush, la cimera dels G20, és a dir, la trobada dels presidents dels governs dels 20 països més importants i més forts del món. De fet, aquesta trobada ja és una ampliació de la trobada dels 7 països més rics del món, el G7, que està format per, recordem-ho, Alemanya, Canadà, els Estats Units d'Amèrica, França, Regne Unit, Itàlia i Japó. Per tant, ara, a tots aquests s'hi ha de sumar també Rússia, Sud-àfrica, Aràbia Saudita, Argentina, Austràlia, Brasil, Xina, Corea del Sud, Índia, Indonèsia, Mèxic i Turquia. I també, gràcies a la gentilesa del president de França, que en aquesta trobada tenia dues cadires per ell sol, atès que ostenta ara la presidència de torn de la Unió Europea, i gràcies també als ingents esforços diplomàtics del nostre president del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, Espanya també hi ha estat representada en la persona del seu president. El motiu i el tema de la convocatòria d'aquesta reunió ha estat certament la crisi econòmica que s'ha produït a causa d'una profunda crisi financera. Ahir, en aquesta trobada, es va parlar de reformar el sistema financer i les institucions econòmiques i de procurar tenir uns controls més permanents i uns sistemes d'alarma més actius, sense voler per això retallar les llibertats econòmiques ni crear sistemes massa proteccionistes, tot plegat, un joc d'equilibris per mantenir el nostre sistema econòmic capitalista intacte. Ara bé, el que més m'ha molestat d'aquesta trobada ha estat el títol que se li ha donat. Cimera per la refundació del capitalisme. Això sí que em sembla d'una barra impressionant quan hi ha una cosa que no funciona. És per això que m'ha agradat, i molt, l'editorial de la revista Notícies Obreres d'aquesta primera quinzena del mes de novembre i que edita el moviment especialitzat d'acció catòlica, la GOAC, o OAC en castellà, és a dir, la Germandat Obrera d'Acció Catòlica. Aquest és un moviment obrer catòlic de ja fa molts anys que posa molt l'accent en la formació dels seus militants. En l'editorial, doncs, de la revista, titulada Refundar el capitalisme o refundar l'home, diuen coses com aquestes. No han fallat els mecanismes de control del sistema financer, sinó que hi ha una pandilla de poca vergonyes i corruptes que s'han enriquit permetent el robatori amb armada que patim la humanitat. Amb el que han gastat en uns dies els governs de la Unió Europea i el govern dels Estats Units en sanejar la banca, hi haurien diners suficients per erradicar la fam en el món durant 50 anys. Com és que acceptem això? Per una senzilla raó, perquè hem perdut la vergonya. Vivim en una situació d'irresponsabilitat col·lectiva. Tothom ens queixem de tot, però ningú no se sent responsable de res. Demanem als governs i als polítics que eliminin la pobresa, però que no pugin els nostres impostos ni posin els pobres a prop de les nostres cases. Demanem a les famílies que tinguin fills, que els eduquin, que tinguin cura de la gent gran, però hem organitzat el treball de tal manera que hem trencat tots els temps de la vida. Ha arribat el moment d'una gran revolució social per tal que sigui possible una gran revolució política que retorni la primacia a l'home real i creï les estructures necessàries per això. Ha arribat el moment d'assumir les pròpies responsabilitats. No podem continuar demanant l'erradicació de la pobresa si no els hi fem als pobres un forat en la nostra vida. No podem continuar demanant honradesa als banquers si fem trampes en la nostra declaració de la renda. No podem demanar als polítics que solucionin problemes si no estem implicats amb altres en la solució dels problemes que tenim en el treball, en el barri, en l'escola. Hem d'implicar-nos, associar-nos, complicar-nos, crear un ecosistema humà en el que l'avarícia i el desvergonyiment no hi tinguin cabuda. Només així podrem recuperar la política com l'exercici privilegiat del servei als altres i a la societat que ens permeti construir-nos com a humans. Només així podrem recuperar l'economia com aquest arc que permet ajustar la vida humana i la utilització dels béns disponibles des del respecte a tothom, a tota la humanitat i a la natura. No hem de refundar el capitalisme. Hem de refundar la humanitat, perquè ja no podem evitar la resposta a la pregunta que Jesús ens va fer. Què en trauria l'home de guanyar tot el món si perdia la vida? Molt bon diumenge a tothom.
És tot. Tornem la setmana que ve amb noves propostes al Paraules de Vida. Us ha parlat Emili Pacheco i el control tècnic Lluís Alonso. Que passeu una molt bona setmana.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac.
Deus Vart, l'activitat social de l'Església. En aquest tercer diumenge de novembre celebrem la Diada de Germanor, en la que desitgem informar del servei que l'Església fa a la nostra societat. Cada parròquia, per exemple, ofereix un llarg llistat d'iniciatives de formació humana, social i cristiana que s'afegeix a l'activitat més coneguda com actes de culte, la catequesi, l'atenció als ancians i als malalts, entre altres. La Càritas parroquial acull i ajuda a milers de persones, i més en aquest temps de crisi que afecta sobretot els sectors més dèbils de la nostra societat. Aquesta activitat social va molt més enllà dels àmbits parroquials i arriba als sectors com la sanitat o l'educació per mitjà de les iniciatives de persones, d'institucions i de congregacions religioses. Sovint he afirmat que, sense la múltiple funció que fa l'Església a través de les seves moltes institucions i iniciatives, la nostra societat quedaria profundament empobrida. Tot el que fa l'Església està animat per l'Esperit de Jesús i, sobretot, en l'àmbit social i educatiu, ho fa sense cap discriminació, atenent les necessitats de les persones que li demanen un ajut. Cal dir que l'acció de l'Església, en aquest sentit, no es redueix de cap manera a un mer assistencialisme o una beneficència negativa, en el sentit que crearia en la persona ajudada una dependència habitual. No es treballa així en l'acció social de l'Església. Si es donen ajudes puntuals i concretes, perquè hi ha necessitats molt clares, però es fa per sortir del pas de clares situacions de precarietat i d'angoixa, però dins d'un programa de reinserció social de la persona ajudada, amb una clara finalitat, que aquesta, un cop hagi pogut sortir de la situació precària que l'afecta, estigui en condicions de recuperar la seva autonomia. Tanmateix, totes aquestes activitats de l'Església tenen un cost i per això, en aquesta diada de germanor, la diòcesi demana la generosa col·laboració dels cristians i de totes aquelles persones que valoren la funció espiritual, cultural i social de l'Església i les seves diverses iniciatives. El lema d'enguany és molt significatiu i diu així: «Tu ets testimoni de la fe de la teva Església». Aquest lema ens recorda que tot cristià ha de ser un testimoni de la fe, d'una fe de la seva església que es manifesta de diverses maneres en la pregària, en les celebracions de la fe, però també i necessàriament en les obres socials inspirades en aquesta mateixa fe. Ho deia d'una manera molt senzilla i clara el pare Jacint Alegre i Pujals, fundador del Cotolengo, quan reclamava dels cristians obres, obres i no paraules. Si la diòcesi demana un ajut per mantenir les seves obres, ho fa des de la confiança que els membres de cada comunitat o de cada obra cristiana són testimonis del fet que els recursos disponibles s'administren amb rigor, austeritat i transparència. L'economia diocesana està organitzada de manera que tota la comunitat diocesana, de moltes formes, col·labora perquè l'Església tingui també els mitjans necessaris i pugui anar realitzant la seva missió social, que és sempre una expressió i com la verificació visible de l'autenticitat de la seva fe en Jesús i de les seves paraules. Tot allò que fèieu a un d'aquests germans meus, més petits, a mi m'ho fèieu, ens ha dit Jesús. Adéu-siau i fins la setmana que ve, si Déu plau.
Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistach.